Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El tabac representa una de cada 10 morts en el món. Aquesta és només una de les moltes dades i estudis que demostren l'efecte nociu del tabac. Tot això, segons dades del darrer estudi realitzat a Catalunya el 2006, prop del 35% de la població és fumadora, destacant l'ascens del nombre de dones i de joves. Una de les moltes accions que realitzem per combatre el tabaquisme i la seva addicció arreu del món va tenir lloc el passat dimarts 31 de maig amb la commemoració del Dia Mundial Sense Tabac, creat per l'Organització Mundial per la Salut l'any 1987. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar un període de 24 hores d'abstinència de totes les formes de consum de tabac. Ripollet es va sumar a aquesta iniciativa informant sobre els perjudicis del tabac i els mètodes per deixar de fumar. Tot felicitant aquesta iniciativa, recomanem a aquelles persones interessades a deixar el tabac que s'adrecin al seu CAP, la seva farmàcia o la delegació ripolletenca de l'Associació Espanyola contra el Càncer. I aquesta és una de les moltes notícies que han conformat l'actualitat aquesta setmana. Passem ara a conèixer-les de la mà de la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Demà el PAME celebra la cloenda de l'esport extraescolar. Coneixerem les activitats que tenen preparades de la mà del regidor d'Esports, Xavier Peñarando.
El passat 26 de maig va entrar en vigor l'ordenança de convivència. En coneixerem més detalls amb el Ferran Tornel, regidor responsable del Pla Local per la Convivència.
El moviment 15M continua a Ripollet. Aquests dies s'han dut a terme diverses assemblees i cassolades. Aquesta nit han decidit acampar a la plaça del Molí.
Ens acompanyarà també Joan Serrano, president d'Acció Fotogràfica Ripollet, que ha preparat una interessant sortida nocturna per aquest cap de setmana.
Aquesta setmana ha finalitzat el cicle Dones i Salut. La regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, en farà una valoració.
La previsió del temps i l'avanç esportiu de la mà de Ramon Argenter tancaran l'info d'avui divendres 3 de juny. Comencem.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Demà dissabte, durant tot el matí, el poliesportiu municipal acollirà la festa de l'esport extraescolar que tradicionalment celebra el patró municipal d'esports, coincidint amb la cloenda del curs i pràcticament també amb l'obertura de les piscines d'estiu. Per parlar d'aquests temes, contem a l'altra banda del telèfon amb el regidor d'Esports en funció, Xavier Peñarando. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Expliqui'ns una miqueta de quines activitats podran gaudir els nens aquest dissabte.
Bueno, la veritat és que aquesta és una festa que és una miqueta una tradició que venim fent. I bueno, les novetats bàsicament són que anem canviant una miqueta els jocs, però és el mateix concepte que hem fet d'altres vegades, en la qual aprofitem totes les instal·lacions del poliesportiu i fem jocs de forma que anem fent una sèrie d'estacions, de forma que els nens per categories i edats van canviant i van gaudint de totes aquestes activitats, que són activitats lúdico-esportives, no? Que són activitats lúdiques però també vinculades evidentment a l'esport. I serà tot un dematí en el qual farem aquestes activitats i a més, doncs, bueno, els nens esmorzen allà a les vistes del poliesportiu i també s'emporten la samarreta.
Finalment, la tradicional festa de l'esport del poliesportiu s'ha quedat només en el matí, no?
Sí, la veritat és que aquest any tenien dificultats, per una banda perquè alguns dels... de les entitats que participaven habitualment, els gimnasos municipals, doncs, o locals, més que municipals, els locals, aquest any havien manifestat que tenien dificultats o que no podien participar, i degut a que ens havien quedat tan pocs participants, que alguns sí que estaven disposats i tenien la disposició per fer-ho, però afegit, el tema de que hi havia pocs i a més, doncs que estem en un moment de dificultats econòmiques, doncs hem preferit per retallar aquesta part i deixar-lo exclusivament en la part més dels nens, que és la part dels matins, i així doncs s'estalviem gairebé 6.000 euros.
Quants nens i nenes practiquen esport extraescolar a Ripollet, més o menys?
El número de llicències està al voltant de les 1.000, i jo crec que hem de destacar que del que és el Vallès Occidental Sud, l'àmbit sud, que recordem que són 5 municipis, que són Barberà, Montcada, Cerdanyola, Badia i Ripollet, doncs que nosaltres representem el 50%, és a dir, la suma dels altres 4 municipis, si fa no fa, aconsegueixen les mateixes fitxes que aconseguim a Ripollet.
Quins valors creu que es potencien amb la pràctica de l'esport entre els més joves?
Bueno, nosaltres sempre hem dit que l'esport entre els més joves és una part formativa, no? És tota una sèrie de valors que dona l'esport, d'hàbits, de que hi ha una sèrie de valors com són l'esforçar-se, el treball en equip, el que hi ha qüestions que són contínues, no? Que s'ha de fer una feina contínua, i després també doncs, l'altra part de que l'esforç després també té la recompensa sempre del benefici dels guanys, no? Dels guanys en refereixo de guanyar la competició, però no tan sols de guanyar la competició des de la vessant estrictament des del primer o sea, el segon, sinó des de la vessant més personal de que el nen aconsegueix doncs, veure que va millorant, no? I jo crec que això ja és guanyar, ja significa guanyar, veure que un, doncs, les marques que tenia o com jugava, el fet de que any rere any o entrenament rere entrenament vagi guanyant, doncs això sempre és important. I per tant, tornem a dir, ja que està vessant molt formativa, que és important, i després també aquesta vessant de salut, no? En el cas dels joves, això no es nota tant, perquè evidentment els nens gaudeixen d'una forma majoritària de molt bona salut, però també són hàbits que a nivell de salut són molt recomanables i que després de més grans també doncs, es troben com a benefici i s'agraeixen el fet d'haver portat una vida sana esportivament parlant.
Com hem comentat, tradicionalment aquesta festa coincideix amb l'obertura de les piscines d'estiu. Quina serà finalment la data d'enguany?
Un cap de setmana més tard, a partir de la setmana que ve tindrem les piscines obertes i tornarem ja a tenir, bueno, comencem primer amb un horari només de parcial, però recordem que aquest any ja també havíem acabat la cobertura d'una piscina, que ara amb la temporada d'estiu la tornarem a obrir i per tant doncs, podrem gaudir d'una gran quantitat d'aigua i també gaudir de les obres que ja es van fer l'any passat, que la piscina olímpica, gairebé mitja piscina, doncs, té poca fundària per tal que tots els ripolletens puguin gaudir d'aquesta piscina en aquesta vessant més lúdica i de gaudir de l'aigua.
Quan instal·lacions es comptaran les novetats de l'any passat i quan a preus hi ha alguna novetat?
No, els preus són les preus taxats marcat a les taxes municipals que es fan a l'inici d'any i continuen amb aquest 150 de l'entrada lliure, però recordem també que amb els abonaments que molts ripolletens estan abonats, doncs amb els abonaments l'entrada és gratuïta perquè entra tot en el bonus anual o mensual que paga cada família o aquells que ho tinguin també a nivell individual sense ser familiar.
D'altra banda, em dedica al PAME també té gestida la seva escola esportiva d'estiu, que està dirigida a nens de 4 a 14 anys. Quines activitats es realitzen en aquest esplai esportiu?
Bé, això també, almenys aquest any, ho hem plantejat com a una activitat amb una continuïtat al que s'havien fet d'altres anys. Recordem que és un esplai multiesport, en el qual els nens practiquen esports tant individuals com a col·lectius, i que cada dia doncs, o sigui, fan com 4 esports diferents en els quals aprofitem també les instal·lacions que tenim tant al poliesportiu, al camp de futbol i també parcialment al pavelló Joan Creus. La idea és doncs, que els nens facin un esplai on el vincle entre ells doncs, sigui el món de l'esport i bueno, la veritat és que és un esplai que sempre té molta participació i aquest any estem convençuts de que també serà així.
Parlem d'una activitat ja consolidada que en principi no ha de notar la crisi, no?
Bueno, la veritat és que en aquests moments els esplais jo diria que fins i tot al contrari, no? Jo crec que a vegades hi ha menys gent que se'n va de vacances al juliol i bueno, els esplais a nivell de nens tenen molta, però que molta participació.
Molt bé, doncs recordem que aquesta escola esportiva que realitzarà del 27 de juny al 29 de juliol, doncs que pel primer torn les inscripcions finalitzen el 17 de juny. Regidor d'Esports en Funcions, Xavier Peñaranda, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos atès una vegada més.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Esteu escoltant Info.
La Direcció de Promoció de l'Habitatge del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha obert el procés d'adjudicació de 6 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per a la promoció denominada Federico García Lorca, construcció promoguda per l'Institut Català del Sòl.
Els habitatges tenen una superfície útil d'uns 42 metres quadrats, consten d'una habitació, una plaça d'aparcament i un traster vinculats. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de juny i es poden presentar amb tota la documentació requerida a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Ripollet.
A la sessió celebrada el passat dilluns, 30 de maig, la Junta de Govern Local va aprovar, entre d'altres, la realització d'obres de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat interior de les escoles Escorcell i Gassó i Vidal. Aquest projecte s'ha realitzat per serveis tècnics de municipals i s'ha adjudicat a l'empresa IBB Electricitat S.A. per un import de gairebé 50.000 euros.
El termini previst per a l'execució de les obres és de 7 setmanes. Els treballs s'hauran d'iniciar en un màxim de 15 dies a comptar des de la notificació de l'acord d'adjudicació. Igualment, durant aquest mateix termini, la mercantil IBB Electricitat haurà de presentar el pla de seguretat i salut en el treball.
En el marc de la Comissió de Salut del Departament de Catalunya, els diversos grups de l'oposició han instat el govern de Convergència i Unió a endegar de manera immediata els projectes de dos hospitals vallesans. D'una banda, l'Ernest Lluch, que ha de donar servei a Ripollet, Montcada i Reixac, Cerdanyola i Barberà del Vallès, i de l'altra, el Vicenç Ferrer, per als veïns de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal.
Així, durant la sessió es van aprovar les propostes de resolució presentades per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el PSC, uns acords que presenten un entrebanc per al conseller de Salut, Boi Ruiz, que supeditava la construcció dels dos equipaments a la capacitat inversora del govern. D'altra banda, i en relació amb l'Hospital Ernest Lluch, el PSC proposava que mentre no es faci el nou equipament augmenti de manera transitòria el nombre de derivats i intervencions a la Clínica del Vallès, on ara hi ha 50 llits concertats, i si convé a l'Hospital General de Catalunya a Sant Cugat i a l'Hospital de Terrassa. L'objectiu és reduir les llistes d'espera i afavorir la descongestió del Parc Taulí de Sabadell. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa proposava, per la seva banda, encarregar la licitació al CatSalut de manera prioritària per garantir que el nou hospital sigui de titularitat pública. En canvi, el PSC apostava per cedir la construcció i l'explotació a un tercer.
El passat dimecres, dia 1, es va donar a conèixer les llistes d'admesos a les escoles Bressol de la Rodeta del Molí i la Verema. A partir del proper dilluns es podran realitzar les matriculacions, un tràmit que requerirà cita prèvia amb la Regidoria d'Educació.
El període per a les escoles Bressol s'allargarà fins al proper 22 de juny. També del 6 al 10 de juny s'iniciaran les matriculacions als centres que ofereixen el segon cicle d'educació infantil i primària als instituts per als estudis d'ESO. Per últim, l'Escola de Formació de Persones Adultes Jaume Tusset obrirà el període de matriculació el proper 16 de juny i romandrà obert fins al dia 23. L'horari serà de matí els dijous de 9:30 a 1:30 i dilluns, dimarts, dimecres i divendres a la tarda de 4:45 a 8 del vespre.
El passat dimecres va tenir lloc la darrera de les activitats incloses en el cicle Dones i Salut, organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat amb la col·laboració de la d'Educació a través del Pla Educatiu d'Entorn, així com les regidories de Joventut i de Salut. També han col·laborat la Diputació de Barcelona i l'Institut Català de les Dones. El cicle ha format part del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas.
La regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, valorava com s'ha desenvolupat el cicle als micròfons de Ripollet Ràdio.
Doncs mira, des de la regidoria valorem que hi ha hagut una bona acollida de totes les activitats i també una bona assistència, malgrat que el cicle estava focalitzat en el tema de la sexualitat. Sabeu que el cicle portava per títol Dones i Salut, Afectivitat i Sexualitat. I de vegades això encara pot semblar un tema una miqueta tabú, però la veritat és que l'assistència ha estat molt bona i per tant estem molt satisfets.
Com dèiem, el cicle estava dedicat a l'afectivitat i la sexualitat, un tema que interessa especialment les dones. L'objectiu del cicle, però, és que els homes també hi participin. Així ho explicava Maria del Mar Viera.
Ens ha mancat una miqueta la presència dels homes. Com sempre, els programes d'activitats que organitzem des de la regidoria són oberts i van adreçats tant a homes com a dones, però no sé per què als homes els hi costa una miqueta, bueno, afegir-se, no?, a aquest tipus d'iniciatives. Per tant, des d'aquí fem una crida als homes perquè no tinguin por i que vulguin venir.
Viera també va voler destacar la importància del treball transversal a través dels diversos col·laboradors.
És interessant també, doncs, veure que amb aquests cicles el que fem és un treball transversal, ja no només entre les regidories, sinó que amb altres institucions, com poden ser Mossos d'Esquadra, l'Institut Català de la Salut o, bueno, el Servei d'Atenció Primària de Cerdanyola Ripollet, doncs, bueno, hi ha molta feina comuna i això fa, doncs, que les activitats siguin, doncs, bueno, més variades, hi hagi professionals a càrrec d'elles i, per tant, més interessants.
La darrera de les activitats va ser un taller de cuina afrodisíaca on es va treballar la gran relació entre l'amor i el menjar.
Ahir dijous es va realitzar la cloenda del certamen de teatre infantil dels alumnes d'arts escèniques del programa Eduard. A l'acte es va lliurar als diferents alumnes d'aquesta iniciativa un diploma que acredita la seva participació. Aquest certamen, que va començar el passat 16 de maig, ha comptat amb l'actuació de més d'una cinquantena de nens i nenes de les escoles Tatxer, Ansel Clavé, Gassó i Vidal, Josa Maria Ginesta i Pinatons.
El Teatre Auditori es va omplir d'infants que, juntament amb els seus pares i familiars, van poder gaudir d'aquesta cloenda. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, va voler destacar els valors en els quals es fonamenta l'Eduard.
Però l'Eduard és més que teatre. L'Eduard va més enllà de les representacions que heu fet aquestes setmanes. L'Eduard també es trasllada al treball en equip, a l'esforç personal, a la seguretat, a la concentració i a aprendre a gaudir de la feina.
Al llarg d'aquests mesos, els nens i nenes han potenciat la seva creativitat mitjançant l'expressió corporal i diversos recursos escènics, com s'ha fet palès a les 7 representacions que s'han dut a terme al teatre. El Patronat Municipal de Cultura fa una valoració molt positiva d'aquest certamen i també del curs que va començar l'octubre de l'any passat. Ferran Tornell desitjava que aquesta iniciativa tingui molt de futur.
Esperem que l'Eduard continuï i millori i que segueixi sumant l'esforç i el pensament i les ganes de progressar de molta gent que ho ha fet possible.
Recordem que aquest programa es du a terme gràcies al treball del PMC amb la col·laboració de la Regidoria d'Educació a través del Pla Educatiu d'Entorn i la Comunitat Educativa de les Escoles de Ripollet.
El moviment del 15M continua a Ripollet i ho ha fet amb la convocatòria de diverses assemblees i cassolades al municipi. A l'assemblea del passat 1 de juny es va acordar realitzar les cassolades de 9 a 9:45 de la nit per evitar molèsties als veïns. Per aquesta nit han decidit acampar a la plaça del Molí.
Com ja s'ha dut a terme a altres poblacions, els indignats s'han organitzat en diferents comissions que realitzen diverses tasques com la de difusió d'activitats o de recursos. Un dels seus representants, Cristian Cumplido, explicava quines són les primeres passes que s'han dut a terme a Ripollet.
Decimos todo lo que han estado haciendo las comisiones. Tenemos, por ejemplo, está la comisión de difusión, está la comisión de recursos, está en plan de proceso está una comisión dedicada a la gente que quiere unirse al grupo. Más que nada, hemos estado organizándolo todo. Está prevista una acampada.
Encara que inicialment el col·lectiu participant a les assemblees ha estat reduït, poc a poc el seu nombre va en augment. Cristian Cumplido.
He reducido, pero cada vez veo más gente nueva. Sí, la verdad, no sé si es que la gente no quiere poner un poco de su parte, pero bueno, la iniciativa está ahí. Quien quiera cogerla, que la coja, es voluntaria. Bueno, yo considero que es un punto de reunión en el que todos podemos decir la nuestra, podemos opinar y, bueno, más que nada volvemos otra vez a la Ágora griega, ¿no?, donde todos podían comunicarse y debatir.
Des de Ripollet es manté el contacte amb altres municipis i sobretot amb Barcelona, des d'on es porta part de la coordinació del moviment. Per avui s'ha decidit realitzar la cassolada a les 9, una assemblea a 9:45 i una hora més tard s'iniciarà l'acampada a la plaça del Molí. Per a més informació poden consultar la web acampadaripollet.blogspot.com o la pàgina Acampada Ripollet a Facebook i Twitter.
Esteu escoltant Info.
El passat 26 de maig va entrar en vigor l'ordenança de convivència de Ripollet. L'objectiu principal d'aquesta ordenança és ajudar a fer de Ripollet un municipi més amable, acollidor i sostenible. A més d'establir sancions, l'ordenança també planteja mesures alternatives. En els propers dies, el consistori iniciarà una campanya informativa per donar a conèixer el contingut d'aquesta ordenança i ajudar a la seva implantació i compliment. Per parlar d'aquest document, que consta de 84 articles, contem amb nosaltres amb el tinent d'alcalde del Pla Local per a la Convivència, Ferran Tornell. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Senyor Tornell, què vol garantir aquesta ordenança?
El que vol garantir, perquè no hi hagin equívocs i com alguns membres de l'oposició ja es van encarregar a intentar que els equívocs fossin la veritat, és que tots sabem que la ciutadania s'autoregula i és conscient dels potencials que té una ciutat com Ripollet a nivell de convivència, per suposat. Però ha d'haver-hi un marc. I aquest marc és la nova ordenança de convivència i civisme que sorgeix arrel del pacte local, del pla local, de fa ja uns anys. El que volem és que aquesta ordenança, sobretot, ja ara en parlarem més a fons si voleu, és que sigui educativa, és una ordenança, creiem, que progressista, i una ordenança social. Perquè hi ha termes que fins ara no estàvem acostumats com a ciutadans a Ripollet i a Catalunya, perquè no dir-ho a l'Estat i fins i tot a Europa, de parlar de mesures alternatives, de mediacions restauratives, etc. Coses que en aquesta ordenança tenen tota la importància i ara quan en parlem ja veureu de què estem parlant. No?
Perquè fins al moment aquí a Ripollet com es regulava la convivència ciutadana i tots els elements que es tracten en aquesta ordenança?
Bueno, hi havia diferents normatives, com per exemple la policia i bon govern de l'any 73, que de les dues o tres persones que estem en aquesta sala ningú havíem ni nascut, per tant, imagineu-vos si era... Jo a vegades les catalogo de kafkianes i sense sentit, aplicar normes de l'any 73, no té sentit, després de gairebé 40 anys. Després també hi ha ordenances com la neteja, recollida de residus, ús públic i ocupació de via pública i medi ambient. Algunes s'han afegit, algunes complementen i algunes simplement han desaparegut. Val? I l'ordenança ve a dir això. Segle XXI, segon ja decenni del segle XXI, anem a una miqueta ordenar i emmarcar el que és la convivència ciutadana i el que és el pacte tàcit i el pacte autogestionat que els ciutadans tenen, però que, lògicament, s'han de regular si no s'arriba a acords o hi ha algú que de manera greu, lleu o molt greu, val? Parlant amb els termes d'ordenança, diguem, l'ultrapassa, no? Per tant, jo crec que és important que hi sigui.
Han volgut que la seva elaboració sigui participativa.
Sí, lògicament. Així com el Pla per la Convivència va fa ja temps, l'any 2006-2007, primer vam veure com estava la casa, l'Ajuntament, a nivell de parlar de convivència i de civisme. Després vam fer jornades amb la ciutadania i després vam instaurar un grup motor, val? Un equip motor de l'Ajuntament de l'any 2008 amb tècnics i jo com a president d'aquest grup motor d'aquesta comissió i també convidant a vegades a altres regidors i altres tècnics amb el secretari d'Ajuntament que han anat treballant, val? Per veure, agafar el treball que s'ha fet des de l'any 2006 al 2008 d'agafar les millors ordenances sota el nostre punt de vista, Mataró, Barcelona, etc., que ens vam poder dir, doncs mira, aquesta és la realitat, és el que hi ha, anem a intentar d'aquestes ordenances bones que creien que s'estaven aplicant bé, com les podem, diguem, vehicular perquè siguin acords al que és la realitat de Ripollet. Per tant, fet aquest treball, que va acabar farà uns mesos, ara estem ja que el dia 26 no ens hem donat compte gairebé, després de debats polítics, de debats socials, que ja es pot aplicar. Però què passa? Vull recordar, i ja ho vaig dir, em sembla, una vegada aquí mateix, que al principi hi havia molt, molt, molt consens. PP, COP, PSC, CiU, estem al govern, estàvem d'acord en tirar ordenança, els programes de mediació, etc. Però després, en el ple, es va veure clarament qui va ser el grup que es va tirar en contra, i crec jo que la piscina, amb aquest tema de l'ordenança, que va ser el COP, que fins i tot parlava un dia, va sortir, me recordo, a la revista de Ripollet, va sortir un dia que fins i tot deien que la gent, fent demagogia i no llegint-se bé l'ordenança, i no ho diu així, que la gent posés els seus vacunades la roba estesa, per com si diguessin, perquè segons ells deien que això es multaria a l'ordenança. Això no és veritat. Això és veritat i el COP ho sap, que el COP lògicament ha de tenir algun element per estar en contra i no els interessa que hi hagi una ordenança de civisme. Per tant, jo em pregunto, és que són desordenadors cívics o volen que la gent tingui una ordenança de civisme com qualsevol municipi amb sentit comú, sigui del color que sigui, ja les té i ja les aplica? Perquè repeteixo, i això no ho diuen, i no ho diuen qui està en contra, que de moment us puc ben assegurar que només han estat la gent del COP, sobretot els dirigents del COP, del partit polític COP. Per què? Perquè entitats ens han agraït, ciutadans individuals ho agraeixen, i a més han participat, associacions de veïns, i sobretot per un tema, repeteixo, per les mesures alternatives a la sanció. Tothom que infringeixi, sigui de manera conscient, inconscient, l'ordenança, podrà permutar la sanció per unes tasques en benefici de la comunitat, dins dels departaments de l'Ajuntament que vulgui, d'acord? I que, lògicament, que aquests departaments estiguin d'acord. I després també les mediacions restauratives, perquè si hi ha sancions econòmiques i això afecta a una part, per això està al servei de mediació, perquè això es pugui resoldre de manera cívica, ordenada i amb sentit comú. Això és l'ordenança de civisme.
Parlarem d'aquestes mesures alternatives i d'aquestes sancions. Parlem primer del contingut de l'ordenança. Quins són els aspectes a nivell general que regula aquest document?
Per exemple, coses més concretes, no? Lògicament, com és l'instal·lació de vetlladors, l'instal·lació d'elements a les façanes d'edificis, aparells d'aire acondicionat, antenes que es parla de deixar un temps, X temps, fins i tot anys, perquè ara el que no farem, per suposat, ningú farà, i ningú ha fet, és el que tinguis l'aire acondicionat malament doncs estiguin i es treguin, no? Sinó que, bueno, tot el que faci ara nou, que ja es venia fent, doncs es posi en una condició que no es vegin, en una alçada, etc. El consum d'alcohol i drogues a la via pública, els horaris de respecte del descans de la via pública, les caques dels gossos, per què no, etc. I però sobretot es vol centrar a la regulació de l'espai públic, que com hem repetit, la ciutadania, i aquí a Ripollet ho ha demostrat, s'autogestiona, lògicament, però també, si no fos necessari algun tipus de normes, no tindríem les desenes, fins i tot a vegades centenars, crec que hi arribem, de peticions de mediació. Perquè crec que és bo. Les persones són persones, vale, i tenim cervell, i a vegades no ens posem d'acord. I tenim tots un orgull, i a vegades fa falta que algú faci de mediador perquè arribem a unes conclusions i a uns acords. I la ciutadania, això, crec jo, que ho reforça. I també no oblidem que l'ordenança és un pas més, és un punt més de la que és el marc cívic de Ripollet. Marc legal cívic de Ripollet o ordenador, però també recordem que tenim l'Observatori de Civisme, les formacions que s'han fet a les comunitats de veïns, a cada comunitat de veïns que ha volgut o s'ha volgut fer la formació en el tractament dels rumors als treballadors municipals, això és molt important, s'està fent ara actualment, i per suposar l'oficina de mediació que tenim i que funciona a les mil meravelles.
Quin paper pot tenir la mediació en relació a aquesta ordenança?
La mediació és tan important com que fins i tot el que és un soroll d'un aparell d'un centre cultural o d'un ajuntament que molesti a les 3 del matí perquè s'ha encès, pel que sigui, per un rellotge horari o pel que sigui, molesta un veí i aquest veí ho veu, vale? Aquesta ordenança diu, ei, el veí ens ajuda, no falta que vagi ni a res perquè es pugui solventar. I després, entre veïns, la mediació. Bueno, si hi ha algun veí que té un gos molest o un gos que el treu a no sé quina hora, millor a les 2 del matí, i aquell gos a les 2 del matí, doncs borda, llebruga, vale? Doncs llavors això, alguna cosa s'ha solucionat, es parla, i si no soluciona, això està després jutjat de pau i després a jutjats per la via normal, però hem demostrat a altres ciutats i a Ripollet que parlant s'entén la gent. Mm-hmm. Hi ha casos que no, hi ha casos que un diem que són impossibles, hi ha famílies tancades, hi ha famílies que venen a fer mediació, lògicament, però són persones també, abans que família són persones, d'acord? Per tant, també tenen tot el dret del món a utilitzar la mediació.
Pel que fa a l'ordenança, aquesta regula aspectes ben diversos, parlava activitats al carrer, activitats pirotècniques, consum d'alcohol. Imaginem que el que més èmfasi vol posar és en el tema d'actes incívics i convivència, sobretot a la via pública, no?
Sí, clar, és a dir, nosaltres ara el 26 de maig ha entrat en vigor i només s'està aplicant l'ordenança a casos molt greus, val? D'acord? Però ara que s'està fent és informant, i després farem una campanya de difusió que dintre de poc la presentarem per dir, ei, aquesta és l'ordenança, i després el que volem és fer xerrades informatives, anar a les sessions de veïns, als centres escolars, per donar-la a conèixer i per aplicar-la. L'ordenança de civisme era un element necessari a Ripollet perquè els aplicadors de la mateixa, sobretot la policia municipal, vale, els ulls de la ciutadania, perquè no, per la bona convivència a Ripollet, els hi faltava un element que no tenien, no sabien ni què aplicar. A vegades sí que l'aplicava, perquè no hi ha cap problema d'incidisme o d'inseguretat perquè no pogués la policia multar o avisar a la gent, però ara ja el tenim.
I què passa quan els actes incívics els realitzen menors d'edat?
Quan els actes incívics els realitzen menors d'edat, llavors es parla amb els tutors i els pares, i aviam, i bueno, i tenen les dues opcions, o pagar
Exactament.
O fer les mesures alternatives.
Perquè pel que fa al tipus de sancions econòmiques, hem parlat d'aquestes mesures alternatives a la sanció, però quan a les sancions, de quines quantitats en parlem?
Entre 150 i 400 i 450 euros. No són de les més elevades, però crec que bueno, que marquen un bon topall. És a dir, si algú que s'agafa amb el tema de cagar l'agost típica i no l'agafa i se'l multa i no fa aquest tipus de mesura alternativa, ara no me recordo el cost, però bueno, ni que siguin 200 euros, vale? Jo estic segur que la propera l'agafarà. Perquè si no l'agafa i té 6 sancions en un any, es pot comprar 4 gossos? Per tant, no s'ho de compte. És que és de sentit comú. Mm-hmm. I a més, és de sentit comú. No embrutar i de sentit comú creiem que si algú, pues mira, no ha agafat la dichosa caca, doncs llavors que faci una mesura alternativa. O millor ha d'estar 15 dies a agafant caques. Que menys.
Parlàvem ara abans de que entri, o sigui, ja ha entrat en vigor, però abans de la seva aplicació al 100%, parlàvem d'una campanya informativa i també d'un període una mica d'adaptació, no?, podríem dir.
Sí, clar, exacte. Nosaltres, aquesta ordenança, ho dic clarament, esperem que hi hagi molta gent, que la gent que s'hagi sancionat sigui la menys possible i que d'aquest tant per cent de gent que sigui, el 0,5% de ciutadania que faci infraccions en un any, d'aquest 0,5, el 90%, vale, no hagin pagat ni un duro, vale, o ni un euro, perdó, o ni un cèntim d'euro, sinó que faci mesures alternatives i, bueno, restableixi el mal que ha fet a la ciutadania i a la convivència de la ciutat. Jo crec que això és més senzill del que sembla i crec que ens en sortirem.
Doncs només recordar que aquelles persones que la vulguin llegir la poden descarregar íntegrament a la web municipal ripollet.cat per començar a informar-se ja d'aquesta ordenança. Senyor Tornel, moltíssimes gràcies per la seva atenció, per haver-nos acompanyat.
Vale, a vosaltres com sempre, gràcies.
Bona tarda.
Esteu escoltant Info. Ripollet Ràdio recorda cada matí els intèrprets i les cançons més populars a temps era temps. Des dels 50 a l'actualitat, des del vinil a l'MP3, la història de la música contemporània a temps era temps. De dilluns a divendres, de 10 a 1. Temps era temps, amb Ramon Argenter. Info, edita i presenta Reme Herrera.
Un any més, coincidint amb l'època estival i l'arribada de les altes temperatures, l'Ajuntament de Ripollet, a través de la Regidoria de Salut Pública, ha posat en marxa la campanya Planta Cara a la Calor 2011. Emmarcada en aquesta campanya, el proper dia 16 es durà a terme una activitat per promoure la fotoprotecció entre els ripolletens.
La campanya vol recordar que les temperatures extremes i l'excés de calor poden provocar deshidratació i esgotament, sobretot en persones malaltes, infants i gent gran. Els consells que s'ofereixen a la població són beure aigua i sucs de fruita sense esperar a tenir set, evitar sortir al carrer quan fa més calor i buscar sempre l'ombra, limitar l'activitat física durant les hores de màxima calor, portar roba lleugera i refrescar l'ambient a casa amb ventiladors o aire condicionat. També cal vigilar amb el sol utilitzant un protector solar adequat, evitar l'exposició directa a les hores de més calor i utilitzar ulleres de sol amb filtre solar. Emmarcada en aquesta campanya, el proper dia 16 es durà a terme una activitat de 9 del matí a 2 del migdia a la plaça Pere IV per promoure la fotoprotecció entre els ripolletens. L'acte comptarà amb la col·laboració del personal del CAPU, voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer i dels laboratoris Avent.
El passat dimarts, 31 de maig, tal com va fixar l'Organització Mundial de la Salut, es va commemorar el Dia Mundial Sense Tabac. Per aquest motiu, la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet va realitzar una intervenció de caràcter informatiu al Parc Ansel Claver davant del CAPU de Ripollet.
L'objectiu de l'actuació que es va desenvolupar durant tot el matí era informar sobre els perjudicis del tabac i els mètodes existents per deixar de fumar. Així es van realitzar 130 enquestes on es demanava als ciutadans si ells fumaven o si ho feia algú de casa seva i si estarien disposats a rebre ajuda o ajudar algú que fumés a deixar-ho. També es va facilitar material a totes aquelles persones interessades a deixar de fumar. L'atenció al públic la va realitzar el personal d'infermeria del CAPU, tècnics de salut pública de l'Ajuntament de Ripollet i voluntàries de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Les dades recollides s'inclouran en un estudi conjunt amb el CAP Serra Parera de Cerdanyola.
El passat diumenge va tenir lloc una nova edició del Dia Internacional dels Museus. És per això que l'Àrea de Patrimoni del Patronat Municipal de Cultura va organitzar una sèrie d'activitats per a grans i petits que es van desenvolupar al llarg del matí sota el títol Museu i Memòria. Els objectes expliquen la teva història.
Durant tot el dia va haver-hi jornada de portes obertes al Centre d'Interpretació del Patrimoni i al Molí d'en Rata i es van realitzar visites comentades. A les 12 es va iniciar el taller Roma, dissenyar el teu propi mosaic dins el programa Juga amb la Història, que va comptar amb la participació de 8 pares i 10 nens. Així es va explicar què eren els mosaics i com com s'elaboraven. A continuació, els nens van realitzar una composició. Aquest ha estat el darrer taller del programa, que reprendrà les activitats a l'octubre.
Esteu escoltant Info.
Tenores, flabiols, tamborins, tibles, fiscorns... Les cobles d'arreu de Catalunya tenen cabuda a Ripollet Sardanista, un espai exclusiu per la nostra música amb repàs dels principals aplecs de la setmana. Ripollet Sardanista, els divendres de 8 a 9 del vespre, perquè la ràdio també sona la tenora.
A Ripollet Ràdio els dijous, de 5 a 6 de la tarda, escoltem podcast. Una setmana parlem de cine i l'altra de televisió. Des de Mallorca ens arriba el cinema, de la mà de 00 Podcast. I a cavall de Madrid i Barcelona, la tertúlia televisiva amb OTV Podcast. I si el dijous no ens pots escoltar, ho repetim el diumenge de 2 a 3 de la tarda. Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Tot i la seva joventut, l'entitat local Acció Fotogràfica s'ha fet un forat al teixit associatiu de Ripollet i entre els concursos i activitats els seus membres estan ben ocupats. L'última fita aconseguida ha estat classificar-se en tercera posició a la segona Lliga Catalana de Fotografia. Per parlar-ne avui ens acompanya el seu president Joan Serrano. Joan, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Hem de dir que no només heu aconseguit aquesta tercera posició a la classificació general, sinó que alguns membres han aconseguit també premis a nivell particular, no?
Pues sí, la veritat, tenim... dos diguem associats en aquest cas, que han assolit pues, un d'ells, el Javi Castro, la segona posició de la taula d'artistes en individual, en aquest cas queda com subcampió de Catalunya, i en aquest cas també l'altre nostre soci, el Juan Cordero, que ha quedat en quarta posició i entra dintre dels cinc primers que rebran medalla de la Federació Catalana. La veritat que un bon èxit per part d'ells, i des d'aquí li dono les meves salutacions i les meves felicitats amb ells.
Comentàvem abans que doncs, sou una entitat jove, però déu-n'hi-do totes les activitats que heu organitzat al llarg de la vostra existència, podríem dir d'alguna manera. Quina valoració en fas de com ha evolucionat aquesta entitat i com ha crescut tan ràpidament?
Bueno, la veritat personalment soc un home molt feliç, estic molt content, però a banda de l'entitat també tinc que reconèixer de que l'equip que formem a l'entitat és molt, molt important, un equip molt jove, un equip amb ganes, amb empenta, i això pues, fa que tot aquest recorregut, aquest camí que tenim que afrontar per arribar pues, a que tot el soci se senti de veritat conforme amb la fotografia, que el que pot donar de si la fotografia, pues clar, gràcies a ells que formem aquest equip, que és la junta directiva de 17-18 persones que formem aquest grup, pues gràcies a ells i amb les ganes que porten i la il·lusió que porten, pues se poden pues, afrontar pues, tots aquests reptes, se poden afrontar pues, bueno, tot el camí que tenim que fer, i la veritat pues, feliç i content i moltes ganes de continuar i bueno, el fruit d'aquesta feina que es fa pues, ja la comencem una miqueta a recuperar, no?
Heu organitzat diverses exposicions, també activitats i sortides. Precisament aquest cap de setmana teniu prevista una sortida nocturna.
Pues sí, bueno, aquest cap de setmana realitzem la tercera sortida fotogràfica, d'acció fotogràfica, però bueno, en aquest cas és a nivell popular. I la idea va succeir pues, molt, molt sincerament, com te diria, l'any passat a... La segona sortida va ser el mes de juliol, crec, o juny. Feia un calor, però immenso, i l'assistència a la convocatòria no va haver-hi molta gent. Potser per això, pel tema del calor, que és difícil de fer fotografies i més per la llum. I ja vam pensar, dic, escolta'm, la pròxima potser ho fem de nit, no? Que s'està millor, més fresqueta. I tècnicament, més dificultós també, ja que dir-ho, que la fotografia de nit és una fotografia amb molta dificultat. Vull dir, aquí ja també farem una mica de taller per explicar com en realitat se poden fer grans fotografies dintre del nocturno. Llavors, bueno, pues, també el calor ja, ja l'hem anul·lat, vull dir que ja farà fresqueta i bueno, pues, captarem unes fotos bastant insòlites, bastant creatives, diferents a les habituals que tothom veu dia a dia pel dematí. I potser puguem ser, no dels primers, però sí que per primera vegada aquí a Ripollet es pugui fer un reportatge del nostre Ripollet, de la nostra ciutat, de nit.
Mm-hmm. Vale? Heu quedat al Parc dels Pinatons.
Sí, com a punt de partida, com a punt de reunió, és un espai gran, un espai, diguem, voluminós. Hem quedat a les 9 de la nit, perquè encara potser no es fa de nit, vull dir, estamos en el crepúsculo, que encara es poden fer unes fotografies bastant, bastant creatives, bastant maques, en aquest cas, i allà doncs, farem la foto de grup, i en aquest cas després ja partirem i anirem per fent un circuit de molts mm-hmm. puestos de Ripollet que ja hem vist, i hem vist que hi ha llum per poder fer una fotografia maca.
Doncs ja ho saben, que serà aquest dissabte, demà dissabte a les 9 al Parc dels Pinatons. I d'altra banda, fins diumenge tenen una cita que es pot visitar al Centre Cultural la mostra Racons de Ripollet. És així?
Pues sí, Racons de Ripollet encara.
No pareu, eh?
Bueno, no paramos i miraremos de no parar. Vull dir, a veure, tot és el que t'he dit. Vull dir, estar amb un equip humano molt important, que tots són idees i veus que tires endavant i tots t'ajuden, pues això fa que no fallis una cosa o l'altra. I el que més important, vull dir, Acció Fotogràfica va néixer amb un parell de lemes, que un d'ells era que el soci disfrutés de la fotografia en si, en tota la seva totalitat, no? Vull dir que no fes fotos i prou, sinó que fes fotos i a sobre aquestes fotografies poguessin ser pues, exposades, perquè un fotògraf el que vol és fer fotos, però també que s'hi vegi aquesta fotografia que ha fet, no guardar-la en l'ordenador i prou, vull dir que es pugui fer. Llavors, a veure, nosaltres com a entitat el que volem és formar aquests fotògrafos, donar-los peu a que puguin fer fotografies i que puguin ser exposades, vale? Aquest és un dels lemes. A part, fem concursos per animar la gent a que vagi que la seva cultura fotogràfica vagi creixent, no? I el segon lema també és que Ripollet en si, la seva població, els seus veïns, les seves entitats culturals, esportives, puguin gaudir de la nostra fotografia. Vull dir que tot queda en casa. El soci que pertanyi a una entitat que sigui orgullosa de pertanyar i de fer fotos i poder-les veure exposades, que és aquest la part final, i després que la nostra ciutat, la nostra població, els nostres veïns puguin veure aquest fruit d'aquestes fotos, que per exemple ara ja és un fet que aquí al Centre Cultural, a la sala número 1, pues poden veure tot un recull de racons de Ripollet inèdits amb algunes fotografies i bueno, pues que és la seva ciutat i els seus autors, pues bueno, jo els felicito perquè bueno, amb els seus mitjans, cada un amb la seva tècnica, pues té la seva fotografia penjada a la seva paret i pot portar la seva família. I bueno, pues això és digne de continuar i fer-ho més gran encara, no?
Doncs només preguntar-te per últim, què s'ha de fer per formar part d'aquesta entitat?
Què s'ha de fer? Pues mira, res més que t'agradi la fotografia, adreçar-se aquí al Centre Cultural, que és on tenim la seu social, mitjançant la web també, pots enviar un email i dir, mira, m'interessaria formar el meu grup i formar estar dintre de l'entitat, i res més, vull dir que en seguida ens pot trobar en qualsevol puesto o pel Facebook, per exemple, pues Acció Fotogràfica pel Facebook es pot trobar, via email, perquè ara quasi bé tot això és via d'aquest tipus, no? És com per exemple, pues, bueno, jo voldria també acabar d'agrair en aquest cas a tots els companys que han format el grup dels federats, no solament Javi Castro o Juan Cordero, que sí que han tingut un resultat satisfactori, però sí que m'acabaria pues, això, pues, felicitant a tot el grup dels 18 socis federats de la Federació Catalana, que gràcies a tots ells, més a més, formant, com aquí que diu, un equip, tots formant un equip, anant tots a una, pues hem pogut assolir, el Cel·lo Fotogràfic ha pogut estar entre les tres primeres de Catalunya, tinguent la tercera posició. I això per nosaltres és història veient i sapiguent el nivell de la fotografia actual que està arreu de tota Catalunya, des de Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona capital, que té grandíssimes entitats, institucions fotogràfiques de renoms, de que la mínima tiene 50 anys, 75 anys, amb uns grans fotògrafos que dominen la fotografia arreu de tot el món. I Acció Fotogràfica, pues, no diria per suerte, s'ha colat ahí entre les tres primeres, però sí que ha estat lluitant, treballant més a més, com un equip. Amb un equip d'aquestes persones que han estat portant la seva fotografia, fent tallers, col·loquis, i amb aquesta il·lusió que això aquest ha sigut el resultat bàrbaro, no?, de formar aquest equip, com ho diguem, del futbol, no?
Doncs feta aquesta felicitació, igualment li felicitem per tota aquesta feina i per aquesta posició. El Joan Serrano, que és el president d'Acció Fotogràfica Ripollet, moltes gràcies, que vagi bé el cap de setmana amb tantes activitats.
A vosaltres per haver-me convidat aquí a poder explicar això, i bueno, que la convocatòria d'aquest dissabte a la nit, pues, que sigui màxima, que la gent pugui disfrutar de fer fotos, i més d'una cosa insòlita com és de nit, a veure, Ripollet de nit, a veure què queda de si.
Ah, sí, ho esperem.
Jo crec que sí, i res més. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon cap de setmana.
Adéu.
Aquesta nit al Teatre Auditori acull La Marató de Nova York, una obra de l'italià Eduardo Erba, que posa sobre l'escena dos actors que es passen dues hores saltant sense parar.
Es tracta d'una comèdia que és tot un desafiament per als dos protagonistes, que representa que es preparen per córrer la Marató de Nova York. La direcció és a càrrec de Juan Carlos Martel i els dos intèrprets són Albert Triola i Joan Negrier. L'espectacle començarà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. El primer equip del club del Ripollet ha aconseguit deixar enrere la categoria de primera regional preferent després de proclamar-se campió de Lliga. Tot i la derrota 3-1 contra el Canyelles, el Ripollet va aconseguir superar la Unió Esportiva Figueres de la classificació. Tot i això, el club gironí també puja directament a primera catalana amb el Ripollet. El club va celebrar el passat diumenge, 29 de maig, la seva tornada a primera catalana més d'una dècada després.
El pavelló Joan Creus de Ripollet va ser el passat cap de setmana l'escenari de la 27a edició dels Campionats de Catalunya Juvenils i la 18a edició dels Campionats de Catalunya Alevins, un esdeveniment tan esportiu com lúdic on van participar més de 200 paristes dels millors clubs de tenis de taula d'arreu de Catalunya. Els jugadors i jugadores del Club Tenis Taula Ripollet van aconseguir 6 pòdiums. Les activitats paral·leles al campionat van comptar amb la col·laboració d'algunes entitats locals com els Gegants de Ripollet i el seu grup de grallers i el Centre d'Esplai L'Estel.
El passat dimecres 1 de juny va finalitzar el cicle de xerrades i tallers organitzat per la Regidoria d'Educació en el marc del Pla Educatiu d'Antori dirigides a famílies amb nens i nenes de 0 a 3 anys. En total s'han realitzat des del passat mes de març 6 tallers d'hàbits de criança amb l'assistència continuada de famílies i 6 xerrades obertes a tota la població interessada. L'activitat ha estat impartida per Anna Salvatella, psicòloga i educadora infantil i directora de les escoles bressol públiques, i per Vanessa Romero, educadora infantil d'aquests equipaments.
El Centre Excursionista Ripollet ha organitzat una nova sortida per demà dissabte entre Cantrona i Rupit dins el GR2. Els participants hauran de sortir a les 7 del matí. El recorregut és de 18 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 627 metres de pujada i 278 de baixada. Per a més informació poden consultar la web de l'entitat a www.centreexcursionistaripollet.com.
Aquest diumenge la Societat Coral del Vallès celebrarà el final del curs amb un concert al Teatre Auditori. Serà a partir de les 7 de la tarda i el preu de les entrades és de 2 euros. L'acte organitzat per la Societat Coral del Vallès compta amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura.
El proper dilluns, dia 6 de juny, a 6:45 de la tarda, el Centre Cultural acollirà una xerrada sota el títol Cuidem-nos la pell. L'acte està inclòs al programa Gent Activa, que organitza la Regidoria de Serveis Socials i compta amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública. Per a més informació, poden contactar amb el Departament de Serveis Socials al carrer de la Salut número 1 o trucar al telèfon 93 504 6007.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Esports.
Fem un repàs de l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de futbol amb un partit d'homenatge a Manolo Jiménez.
El diumenge, el dia 5, a les 5 de la tarda, tindrà lloc en el camp municipal de l'Industrial un partit d'homenatge al que fou molts anys delegat de la penya partida Pajaril. S'enfrontaran els equips de la penya partida Pajaril i l'escola futbol base de Ripollet. El delegat Manolo Jiménez era un gran aficionat a la munta futbol i sempre amb la penya partida Pajaril. També era gran aficionat del tennis, que precisament practicant aquest esport a les pistes del poliesportiu, a l'acabar el partit i ja en el vestuari va tenir un infart. Durant uns mesos va estar en coma i finalment ens ha deixat. Esperem que aquest diumenge la gent respongui en aquest merescut homenatge a Manolo Jiménez.
Parlem de futbol sala, l'equip B del Ripollet campió.
El segon equip de futbol sala de Ripollet, que cada temporada ha pujat de categoria, aquest any ha fet el mateix. Aquest dijous en partit ajornat contra el tercer de la Lliga, que també li anava el títol, el va guanyar amb un gran partit al Llagostense per 6-4 amb 3 gols d'Isaac Pedrazo, que serà el guanyador del trofeu d'Imposport. Aquest dissabte jugarà al pavelló Joan Creus a l'últim encontre de la Lliga i ho farà contra l'equip del Castelldefels, el CCR. Els homes de Juan Orduna i José Abril, el tàndem d'entrenadors, que han fet possible que aquesta pròxima temporada aquest equip estigui a sols d'una categoria del primer equip.
I per últim, acabar coneixent el convidat de l'Infosport d'avui.
Nos tindrem els dos nous directius, que eren de l'Esdila i que a partir d'ara seran José Luis Gordo i José Luis Pérez, un nou equip de futbol que s'anomenarà Associació Esportiva Can Mas Ripollet.
Ja ho saben, serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa amb Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I acabem ja, però abans mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs es espera pluja i mal temps des d'avui, com a mínim fins dimarts. A partir de dimecres pot ser que surti una mica el sol, però continuarà la inestabilitat.
Fins aquí l'info d'avui divendres 3 de juny de 2011. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prat, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bon cap de setmana.